A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Doncs comencem el programa i l'escoltàvem, començàvem escoltant la música que sempre escoltem quan comença aquest espai, el duros a quatre pessetes, però avui la primera entrevista tindrà una altra sintonia, és aquesta. Una sintonia que, com escolten, està interpretada amb un piano i una arpa, però l'arpa es toca no amb les mans, sinó amb els ulls o amb el cap. És a través d'una aplicació, d'un projecte que acaba de guanyar el Premi d'Emprenedoria Social de Barcelona Activa. Anem a saludar el Zacarías Bembacousis. Él es el creador de A-Harp. Zacarías, muy buenos días.
Buenos días.
También está con nosotros María José Blanco, la responsable de programas de emprendeduría de Barcelona Activa. María José, muy buen día, buenos días.
Buen día, buenos días.
Hablábamos de esta aplicación que se llama, como decíamos, A-Harp, y es tocar la música con la mirada y con la cabeza. ¿Cómo funciona esto? Zacarías, ¿cómo se hace?
Pues utilizamos una cámara que mira hacia los ojos del usuario, detectamos dónde mira el usuario en la pantalla, es tecnología de computer vision, y a partir del momento que sepamos dónde mira el usuario, es tema de colocar las notas en una manera ergonómica en la pantalla para tocar melodías nota por nota.
Uh-huh. Digamos que es para personas que tienen una disfunción a la hora de mover las manos, que no pueden moverlo, ¿no? Que tienen lo que se llama pues una diversidad funcional, y a partir de aquí pueden tocar un instrumento a través de otra parte de su cuerpo, que es la mirada, ya que al igual que las manos podemos levantar y agachar, cerrarlas, ¿no? Que es como un piano, moverlas como un arpa, el ojo también puede hacer ese movimiento, la cabeza, y ellos pueden interpretar música.
Sí, sí, es básicamente los ojos o la cabeza, son los dedos en este caso. Es que pulsamos botones o tocamos cuerdas con la mirada.
Uh-huh. Sí. ¿La música que escuchábamos, quién la interpretaba?
Era un músico de Turquía que se llama Alper Kaya, que tiene una enfermedad neurodegenerativa, se llama ELA. Y los últimos 25 años no ha podido tocar música y gracias a A-Harp ha vuelto a tocar.
Él era músico y dejó de tocar por esta enfermedad y ha vuelto a poder interpretar, ¿no?
Exacto,
aprender
sí.
el cambio de movimiento,
sí,
pero
sí,
como
sí.
Hemos escuchado, se puede tocar música.
Sí, sí. Alper, de hecho, hace ya conciertos en salas grandes de música clásica y es muy activo en las redes también. Cada mes sube una nueva interpretación con el A-Harp.
Ahora hablaremos un poco de cómo creaste esta aplicación y cuál es el desarrollo, pero también tenemos, como decíamos al principio, a María José Blanco, la responsable de programas de emprendeduría de Barcelona Activa. María José, aquest és el guanyador, no? Però
sí.
Hi ha d'altres participants perquè realment es pot ser emprenedor amb un component social.
Doncs sí. Portem des del 2015 fent un programa específicament per emprenedors socials, per persones emprenedores socials. El que hem vist i veiem, no?, és que si ser una persona emprenedora és difícil, si a més té aquesta component social, encara la dificultat augmenta, no? Perquè aquests projectes tenen un doble balanç, no? És important que siguin viables econòmicament, però també que aconsegueixen l'objectiu social que s'han plantejat, no? En aquest cas, parlem de Zacarías, no? De fer accessible la música a persones que d'una altra manera no la tindrien, doncs té aquesta component social important. Jo crec que torno aquí a l'exemple de Zacarías, però podem parlar dels altres finalistes, no? El que intentem és que visibilitzar un tipus d'emprendiment que òbviament, i això ho subratllo molt, ha de tenir una viabilitat econòmica, perquè si no, no podríem viure, però el seu objectiu és principalment social, no? tradicionalment aquest tipus d'emprenedoria la vinculen a col·lectius en risc d'exclusió o a col·lectius en situació de vulnerabilitat i estava molt vinculada a crear llocs de treball per a aquestes persones, però cada vegada veiem més que en tots els sectors i de formes realment molt creatives es poden fer projectes que busquen aquesta transformació social, que estan buscant resoldre una problemàtica social en tots els sectors d'activitats, no? Per exemple, en el seu cas, el segon finalista d'aquesta quarta edició ha estat una persona, el Javier, que en el seu projecte Carbon Vivo el que fan és un tema potser s'enfadarà amb mi en la forma en què l'explicaré, però és com lo explicaria una persona que no té ni idea del camp en què està.
Que això està bé també per als oients que tampoc no seran experts amb el carbó.
El que fa
la majoria,
és produir un carbó a partir de matèria de biomassa.
Sí.
Hi ha tot un procés. I aquest carbó el torna a injectar a la terra i fa que sigui més productiva i, per tant, és tot un tema d'economia circular i sostenibilitat, no? En aquest cas estem parlant de ramaderia i sector agrari, per tant...
Que hi ha molts, molts camps diferents, no?
Sí, i a més, el que diem, és dir que en tots els sectors es pot realment identificar problemàtiques, en aquest cas està molt vinculat amb tot el tema de l'emissió de gasos a l'atmosfera, gasos de carbó. En el cas per això dic que en aquest cas estem parlant de medi ambient, però podrien estar parlant de malbaratament alimentari, que és altre dels grans problemes que tenim com a societat i és el problema que en aquest cas estarien atacant des del tercer finalista, que és Philip Flood, que fan això, no? Vull dir, convertir aquests aliments sobrants o lletjos en sucs i bebides. Tenim, per exemple, un projecte que a mi em sembla que és un projecte molt, molt maco. No és que la resta no ho siguin, però a mi aquest m'arriba d'una forma molt directa, no? En el que està adreçat a les dones que són supervivents de violència masclista, en el que ataca una cosa que, per la immensa majoria de nosaltres, no pensarien en ello, no? Que és aquestes dones... part del seu procés, tot el tema de la higiene bucodental té les seves conseqüències, per tant també deixen de somriure, no només per tot el que han patit, sinó per la seva situació, i oferir serveis gratuïts per a aquestes dones i els seus fills quan estan en aquesta situació de vulnerabilitat. Em sembla un projecte molt xulo i vull dir que estem pues, lo que deia, no?
En molts camps diferents. I en
no?
aquest cas, per exemple, en el cas del Zacarías, hi ha un premi que és econòmic, són 12.000 sí. euros per també poder continuar desenvolupant sí. doncs, la seva aplicació i el seu negoci, no?
Exacte. A veure, una de les coses que el gran problema, i això segurament el te lo pot explicar molt millor que jo i en primera persona...
manca d'ingressos després.
Els projectes d'emprenedoria social... necessiten més temps de maduració que un projecte ordinari, perquè estan validant una idea de negoci que té aquesta doble vessant que parlaven. Per tant, tenir ingressos que te puguin permetre dedicar-te de forma exclusiva al desenvolupament del projecte pot marcar la diferència, no? Perquè... el que puguis tenir ingressos a través de la venda del teu producte o servei no és una cosa que es produeix de forma immediata, estan validant i fent tot el recorregut que necessita el projecte. Per tant, aquests diners, i que sigui una dotació econòmica, pensem que és important, no? Les dona aquest balon d'oxigen perquè puguin realment dedicar-se.
Desenvolupar el negoci i també fer-ho arribar a més persones. Abans ho dèiem amb el Zacarías, que li preguntaria una mica, Zacarías, la història del projecte i en què fase s'encuentra. Porque hemos escuchado, para empezar, a un chico, pero hace años también que ese chico está interpretando ese tipo de música o con ese instrumento, en esa aplicación. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo se ha desarrollado?
La idea surgió hace casi ya 12 años en Grecia, cuando un amigo músico tuvo un accidente con la moto y al principio no era muy claro si iba a poder volver los brazos o no. A partir de ahí yo he estudiado informática y vine en Barcelona en 2010 para hacer un máster en tecnología musical. Luego seguí con un doctorado con tema siempre nuevos instrumentos musicales accesibles para personas con discapacidad. De hecho, el LIHARP es el resultado de años de investigación en la Universidad Pompeu Fabra. El último año he salido de la academia y me dedico dando clases de LIHARP. En Barcelona ahora mismo tengo 9 alumnos y pronto tendré, creo, 8 más. Así que la mitad de la semana hago clases, que esto sirve también para mejorar el proyecto, para ver qué funcionamientos faltan, cómo mejorar funcionamientos que ya existen. Y la otra mitad de la semana lo estoy mejorando. Como programador estoy implementando.
¿Es difícil interpretar música con esta aplicación, con este instrumento?
Sí, creo que lo podríamos comparar con un instrumento musical como el violín.
¿Cómo el violín? Pues para mí imposible, no tengo ni idea.
Porque para empezar es poco difícil, porque no estamos acostumbrados a tocar con la mirada, a hacer acciones con la mirada, pero luego es más fácil, porque...
Es cuando coges el truco, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho, ahora el 24 de febrero, uno de nuestros alumnos tiene un concierto, participa en el Django Reinhardt Orchestra en el Liceo, que es un concierto, se llama la Nicht-Mess-In, la Nicht-Mess Inclusiva, que lo organiza la Fundación Grupo SIFU, y como el año pasado también participó Joel Bueno, es un alumno que hacemos clases en la Escuela de Música Municipal de Santa Perpetua de Mogoda. Y el mayo vamos el mismo proyecto al Teatro Real de Madrid.
O sea que interpretará en el Liceo y en el Teatro Real de Madrid.
Sí.
Dos de los grandes teatros de España.
Si alguien quiere ver más información, en nuestra página Facebook, iHarp, y también en nuestra página web, theiharp.org.
Pues allí pueden buscar información y pueden ir al Liceu o al Teatro Real de Madrid y ver a Joel interpretando música con The iHarp. María José, además de lo que hemos escuchado de Zacarías, hi ha moltes persones que tenen emprenedoria social perquè no tenen visibilitat, que no es veuen, perquè tu ens has explicat tres ràpidament. La del Zacarías sembla increïble.
Jo lo que hem pogut viure els darrers anys és que arrel de la crisi crec que hi ha hagut moltes persones que s'han plantejat que s'havien de crear un tipus d'empreses diferents.
Ja ho diuen, no? Que també ara el futur és un capitalisme més social.
Exacte. O sigui, és tornar i pensar en la societat i pensar on estàs desenvolupant la teva activitat i de quina manera pots millorar aquesta societat o aquesta comunitat en la que estàs, no? En aquest sentit, jo crec que això és una tendència que veiem en molts projectes. El que és més difícil és posar-li aquesta etiqueta d'emprenedoria social. Perquè el que defineix aquests projectes és que realment el motiu de creació és transformar la societat, és resoldre una problemàtica, no? És realment on estan focalitzats. El projecte neix i té sentit des d'aquesta mirada, no? Partint de com que estem parlant de mirades.
De mirades que ens permeten doncs tocar música. Si us parece, vamos a acabar la entrevista escuchando un fragmento de una pieza interpretada con The iHarp y vamos a ver cómo es tocar música con la mirada. Zacarías Bambacousis, muchísimas gracias por venir a COPE Cataluña Andorra. Recuérdanos la página web como cuál es, por si queremos venir al Liceo en febrero, en finales del mes de febrero. ¿Cuál es vuestra página web?
Es theiharp, como ojo y arpa, theiharp.
Eyeharp, con H.
.org.
.org. Allí podremos comprar o ver las entradas para venir a este concierto que Joel, un chico que interpreta música a través de este instrumento, podemos decirlo así.
Sí, claro.
Y será a finales del mes de febrero. María José Blanco, la responsable de programas de emprenedoria de Barcelona Activa, moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres.
I felicitats per aquests programes que ajudeu també a persones, ja no com el Zacarías, sinó com el Joel, que pot tocar música gràcies a el que ha creat en Zacarías. Gràcies a tots dos. Continuem el Duros a quatre pessetes.
Gràcies.